Són les 8, bon dia a tothom.
Bon dia de temperatura més alta, alguns núvols baixos aquest matí, més sol la resta de jornada i retorna transitòriament l'ambient més calorós.
Bon dia, com esteu? És 12 de setembre, és dia de canvis i de nous inicis. En aquests moments neix la Unió de Ràdios Locals del Baix Empordà per portar-vos cada dia a la ràdio les notícies de la comarca que més us interessen. Ràdio Palafrugell i Ràdio Capital produïm aquesta temporada conjuntament al Supermatí, en emissió conjunta amb Ràdio Bisbal. El naixement d'aquesta unió, que aspirem a ampliar en el futur, és una molt bona notícia pel sistema comunicatiu empordanès i per la necessitat que tenim tots per conèixer i comprendre el que passa al carrer del costat o al poble del costat. Estem en un moment de molts canvis i moviments. Acabem de passar un estiu que ha estat massiu aquí a la Costa Brava i molt bo per l'economia turística, aparentment, però ens esperen uns mesos incerts que recorden allò que deien els Stark a Joc de Trons. Winter is coming, s'acosta l'hivern. No sabem què passarà els propers mesos des del punt de vista de l'energia, de les protestes socials, dels moviments polítics, a pocs mesos també de les eleccions. Època de canvis, comencem una temporada que de fet no sabem com acabarà perquè els protagonistes de la vida política de la comarca possiblement hauran canviat o no. Tenim eleccions el 28 de maig i ben aviat ja començarem a ensumar el clima preelectoral. I tot plegat mentre cada vegada més persones del món empresarial, social i polític admeten que cal un canvi de model, que estem arribant al límit que ens permeten els recursos del nostre entorn. De manera que en uns dies en què la ràdio és més necessària que mai, la ràdio hi és. I si apareix l'oportunitat de sumar forces i treballar plegats per explicar més i millor, doncs no dubteu que l'aprofitem. Des d'avui cada matí les redaccions de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell explicarem notícies. Cada dia a les 8 del matí a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal, un nou supermatí. Avui al Supermatí, ja que estrenem una unió de ràdios comarcals, doncs parlarem amb el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, en Joan Loureiro, i estrenarem una secció aquesta temporada del Supermatí sobre espais culturals de casa nostra, espais culturals, museus i teatres. Cada dia parlarem amb responsables d'un espai cultural. Avui anem cap al Terracota Museu de la Bisbal, que estan passant uns moments complicats per culpa de la pedregada de fa dues setmanes que els va deixar diversos desperfectes. Parlarem amb el director d'aquest museu, el Terracota Museu, perquè ens expliqui en quina situació es troben ara mateix. Repassem, per tant, a partir d'ara, les 8 i 2 minuts, pràcticament 3 minuts, els titulars del dia. La Diada Nacional de Catalunya, el Baix Empordà, busca la unitat. Maria Alzina.
La comarca ha celebrat aquest 11 de setembre en diversos actes de commemoració i reivindicació. Des dels governs locals i les diverses entitats s'ha demanat unitat per treballar de manera conjunta el procés d'autodeterminació.
Específicament, Palafrugell va celebrar la Diada Nacional diumenge amb un acte institucional als Jardins de Can Bec i una actuació castellera dels Marrecs de Salt, uns actes que van comptar amb la presència de més de 300 persones i representants dels partits de govern i també del Partit Socialista. L'alcalde Joan Vigues reclamava la necessitat de fer canvis socials.
Una societat compromesa per una millora social i política de tot el país, amb una consciència mediambiental més plena, acabant amb les retallades socials que afecten directament els nostres estats de benestar.
Més notícies, perquè repassarem avui al Supermatí també les últimes notícies sobre la pedregada de la Bisbal, com, per exemple, que la Generalitat donarà 6 milions d'euros per retirar les cobertes amb amiant afectades. Anna Salvador.
És una línia de subvencions extraordinària de 6 milions per retirar aquestes cobertes d'empreses i entitats que van patir les conseqüències de la pedregada. Ho va anunciar el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en una visita a la Bisbal la setmana passada.
Encara a Palafrugell, perquè el municipi proposa una transformació total del barri dels Pisos Sant Martí. Rafael Corbí.
A través d'una subvenció provinent de la Conselleria de Drets Socials, l'Ajuntament de Palafrugell rebrà uns 2,1 milions d'euros per la rehabilitació d'habitatges. Es tracta d'una convocatòria finançada amb fons Next Generation per actuacions destinades a la rehabilitació d'edificis d'habitatges amb criteris d'eficiència energètica. El departament invertirà un total de 97 milions d'euros per millorar 100 barris a 38 municipis de tot Catalunya.
I una de les històries del moment és aquest serial polític a Santa Cristina d'Aro, amb la destitució del tinent d'alcalde de Santa Cristina perquè es presenta com a cap de llista per un altre partit, Mariona.
Lourdes Fuentes, alcaldessa de Santa Cristina d'Aro, ha destituït el primer tinent d'alcalde, Josep Xifra, i Sílvia Fonoll passarà a cobrir el seu lloc. Per altra banda, l'alcaldessa serà qui assumirà les competències que tenia en l'àmbit relacionat amb l'urbanisme, l'habitatge, la via pública i la comunicació.
Gràcies, Maria Alzina. I déu-n'hi-do la de qüestions com aquesta que us explicarem a continuació hem tingut aquest estiu. L'última notícia de brètols que lluiten contra la nostra biodiversitat és aquesta denúncia que hem conegut les últimes hores d'un home per fer pesca submarina en una reserva de Begur.
Els Mossos d'Esquadra van denunciar un home per fondejar i pescar a la reserva marina de Ses Negres de Begur. La policia marítima dels Mossos va localitzar-lo mentre feia pesca submarina. En veure l'embarcació, l'home va intentar amagar el fusell entre les roques per evitar la denúncia, però els agents el van veure.
Gràcies, Sergi Villena. De seguida ampliem aquestes notícies. I en l'àmbit policial judicial troben un conductor begut amb el permís retirat judicialment a Platja d'Aro, Anna.
Els agents estaven fent un control aquest diumenge i van aturar el conductor i després van comprovar les dades i van veure que tenia el carnet retirat. A més, també va donar positiu en el control d'alcoholèmia i de drogues.
I un operatiu policial de Sant Feliu de Guíxols acaba amb 11 denúncies per consum de drogues.
Sí, s'ha realitzat un operatiu a Sant Feliu de Guíxols en diversos bars de la població que ha resultat en 11 actes per consum de drogues, 4 per infracció fiscal i una detenció per situació irregular al país.
Gràcies, Paula Balcebre. I amb l'Eugènia Güell explicarem que Palamós destinarà 2 milions d'euros a projectes per minimitzar riscos d'inundacions al municipi.
L'Ajuntament ha tramitat aquesta subvenció que li ha concedit la Generalitat i que el municipi destinarà per realitzar millores que permetin a curt termini resoldre les inundacions provinents concretament del desbordament de la riera Aubi.
Parlem de diners, perquè encara parlem de diners, perquè el Consorci de les Gavarres aprova un pressupost de 733.000 euros pel 2023, gairebé un 13% més que aquest 2022.
La Diputació de Girona hi segueix aportant la partida més gran amb un total de 329.082 euros, mentre que en el capítol d'ingressos cal destacar també l'augment del 30% de l'aportació de la Generalitat de Catalunya amb 226.200 euros per a despeses corrents i inversions.
I atenció a aquesta idea pionera, perquè l'àrea de benestar social de l'Ajuntament de Palafrugell ha posat en marxa un servei de cura als infants, també anomenat un espai de guàrdia, Ferran.
L'àrea de benestar social de l'Ajuntament de Palafrugell posa en marxa un servei de cura als infants, o també anomenat espai de guarda.
Un servei que consta de dos àmbits diferents, un espai de cura a les tardes, disponible dos dies a la setmana per infants de 3 a 12 anys i un espai destinat a infants per tal que els pares puguin assistir a activitats grupals ofertes per serveis municipals i entitats de Palafrugell. En els dos casos són serveis gratuïts que s'han de sol·licitar abans a través de la web palafrugell.cat, a l'àrea de tràmits, infants i educació. Ens ho explicava aquí a Ràdio Palafrugell la Maria Castanyo, tècnica de benestar social i espai de cura, i de seguida escoltarem aquestes declaracions. Moment per conèixer la previsió del temps amb un dels meteoròlegs que durant tota aquesta temporada al Supermatí ens explicaran la previsió del temps. Amb l'Albert Aparicio. Albert, què tal? Com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Amb quin temps comença la setmana al Baix Empordà?
Doncs un inici de setmana marcat per una temperatura més elevada i fins i tot retorn de l'ambient xafogós. La pertorbació que tenim a l'oest de la península, formada a partir de les escorrialles de l'exuracà Daniel, impulsa un aire més humit i càlid de component sud responsable d'aquest transitori augment de la temperatura. Dilluns comença amb alguns núvols baixos o bancs de boira en punts del litoral, però en general serà una jornada assolellada amb el pas d'alguns núvols prims al llarg del dia. Temperatura màxima de més de 32 graus i propera nit tropical sense baixar de 20 graus. Demà, cel més variable, estones parcialment cobert i temperatura màxima que anirà baixant. Entre dimarts nit i dimecres al matí, temps més inestable i fins i tot es pot escapar algun ruixat de curta durada. La temperatura tendirà a baixar per sota els 30 graus els dies vinents.
I més enllà de la Jamborda també hi ha notícies destacades perquè l'independentisme ha tornat al carrer amb milers de persones per la manifestació, la Diada, convocada per l'Assemblea Nacional Catalana amb el suport d'Òmnium i l'Associació de Municipis per la Independència. Segons la Guàrdia Urbana, la manifestació d'ahir al Paral·lel de Barcelona va plegar 150.000 persones, 42.000 més que l'any passat. L'Assemblea Nacional Catalana diu que els concentrats han estat 700.000, molts més que els 400.000 del 2021. Sota el lema Tornem-hi per vèncer, independentisme Independència. La concentració ha arrencat a l'Avinguda Paral·lel i va arribar a l'estació de França. Durant la marxa es van sentir veure crits que reivindicaven la independència i pancartes molt crítiques amb el que qualifiquen els partits independentistes de botiflers i de traïdors. La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Dolors Feliu, va ser una de les intervencions més contundents a l'acte de Cloenda, va avisar que o es fa la independència o el govern ha de convocar eleccions. I si es convoquen eleccions, va amenaçar amb presentar una candidatura unitària, cívica, una llista cívica de la societat civil en aquestes eleccions. Al Regne Unit, el fèretre d'Elisabet II arriba al Palau de Holyrood, a Edimburg, entre mostres de suport. Al llarg de 280 quilòmetres, el fèretre amb les despulles de la reina va viatjar de la carretera des de Balmoral cap a Edimburg, que és la primera etapa del recorregut solemne que acabarà demà a Londres. Avui es faran homenatges al fèretre, davant del fèretre de la reina, al llarg de tot el dia a Edimburg, i demà començarà el viatge cap a Londres. Mor l'escriptor Javier Marías, als 70 anys. Entre les seves obres destaquen Los enamoramientos, Mañana en la batalla, Piensa en mi, o Tu rostro mañana. El 15 d'agost passat, l'editorial Faguara, que ha editat gran part de la seva obra, va compartir un comunicat sobre la salut del novel·lista, que feia uns dies que es trobava hospitalitzat per problemes de pneumònia. Javier Marías, que hauria complert 71 anys el 20 de setembre, ha estat autor de novel·les que, segons molts crítics, li haurien hagut de valdre el Premi Nobel. La seva biografia, molt extensa, inclou novel·les, relats i assajos publicats a més de 30 països. I a Suècia, el bloc de centre-dreta sembla que s'imposa a les eleccions després que l'extrema dreta hagi quedat en segona posició i els partits de dreta puguin sumar, tinguin opcions de sumar. El partit més votat ha estat el de la socialdemòcrata i actual primera ministra, seguida per primer cop de l'extrema dreta. I el preu dels cotxes de segona mà es dispara i creix la venda de marques asiàtiques. El desabastiment de components fa que hi hagi menys cotxes nous i això ha fet pujar el preu dels vehicles d'ocasió i ha impulsat la venda de marques com Toyota o Kia. Són dades que coneixíem les últimes hores sobre la venda de vehicles. Aquí al Supermatí cada dia tindrem el comentari d'opinió de personalitats destacades del Baix Empordà i el primer comentari avui excepcionalment ens l'envia el director de Ràdio Capital, aprofitant també i celebrant aquesta unió de les ràdios comarcals i locals del Baix Empordà. Miquel 40.
Bon dia, Dani, i bon dia a tots i totes els que ens escolteu. Si esteu escoltant aquest comentari és que ja ha començat la nova temporada de l'informatiu Supermatí. Si ho feu a través de Ràdio Capital de l'Empordà, ben tornats de nou a la nostra emissora, i el mateix us diria si ens escolteu per Ràdio Bisbal, que per tercer any consecutiu emet aquest programa. I benvinguts i benvingudes a les persones que avui ens descobriu per primera vegada a través de Ràdio Palafrugell. Aquest informatiu, que té 5 anys de trajectòria a les esquenes, comença avui una nova etapa basada en la col·laboració entre dues emissores que no sempre ens havíem mirat com el que som, companys de viatge. Ràdio Palafrugell i Ràdio Capital sumarem els nostres equips, recursos i esforços per aixecar un informatiu diari que parli de la nostra comarca. Sumem tot això per multiplicar el que us oferim: una mirada transversal del que passa al Baix Empordà, un conjunt d'espais i entrevistes perquè descobrim plegats aquelles coses que el dia a dia ens fa passar per alt, i sobretot una hora de ràdio informativa intensa i ben feta per arribar a tots vosaltres. Acabat aquest programa, tant Ràdio Capital com Ràdio Palafrugell, com també Ràdio Bisbal, seguirem amb les nostres programacions habituals. Nosaltres, des de la Ràdio de l'Empordà, amb la millor música del món. Ràdio Palafrugell, amb la nova programació que estrena avui i per la qual us volem felicitar. I Ràdio Bisbal, amb la seva programació musical feta a partir d'artistes del poble. La suma d'esforços sempre dona bon resultat i estic segur que aquest nou Supermatí que avui comença en serà una bona mostra.
Gràcies, Miquel. Estem molt contents d'aquest nou reinici del Supermatí, ara fet en col·laboració, i ho demostrarà aquesta primera edició d'aquest Supermatí, en què tindrem notícies de tota la comarca fetes en col·laboració per part de totes dues redaccions. I ara la cançó del dia, quan és pràcticament un quart de vuit del matí. Un dels concerts que més m'ha agradat personalment aquest estiu, dels que hem pogut viure aquí al Baix Empordà, és el del Mika, el cantant britànic, que va fer un concert magnífic al Festival de Cap Roig. El recordarem sempre la gent que hi vam anar. I una de les seves noves cançons que més està triomfant és Tiny Love. L'escoltem. It's not a love that finds its pleasure after pain. I couldn't train a bunch of doves to spell your name. It's a don't know what the messing kind of life. I kind of love, it gets better every day. Crazy colors in the gray out of tiny love. It's a tiny love. My life was dull, I used to walk in a different. Don't care who can see me dancing. Són les 8 i 18 minuts. Bon dia a tothom. Això és el Supermatí de Ràdio Palafrugell i Ràdio Capital. La Diada Nacional de Catalunya al Baix Empordà busca la unitat. Des de governs locals i les diverses entitats s'ha demanat buscar la unitat i demanen també treballar de manera conjunta. Així, la comarca ha dut a terme diversos actes de commemoració i reivindicació. Maria Alzina.
Tot i les protestes contra el Partit d'Esquerra Republicana a Catalunya, al Baix Empordà s'ha buscat des dels ajuntaments i les entitats la unitat. A Sant Feliu de Guíxols, durant l'ofrena floral a la tomba del president Josep Irla, el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Joan Loureiro, ha recordat la importància de seguir caminant endavant.
Diades com la d'avui ens han de fer recordar tot el camí que ha fet Catalunya per ser on és avui. Però també ens ha de fer recordar el camí que queda.
Durant el mateix acte, el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha destacat que, tot i les diferències, ens hem de mantenir units.
Avui els ciutadans hem d'omplir novament els carrers per guanyar l'esperança pel que pot arribar i vèncer la frustració pel que encara no ha arribat. No oblidem que la nostra fotografia al món avui seran els carrers plens, no les picabaralles internes.
A Palamós, l'alcalde del municipi, Lluís Puig, també ha recordat que no és moment de barallar-se, que la unió fa la força.
I com volem ser. Des del nostre municipi seguirem acompanyant sempre el país en tots els avenços nacionals, fent una crida a la mobilització social.
A Palafrugell, en l'acte celebrat a Can Bec, l'alcalde Joan Vigues ha afirmat que les picabaralles els allunyen de l'objectiu final d'autodeterminació, evitant els personalismes i la individualització.
Sempre ens sentiu parlar d'equip. Avui més que mai, els objectius, siguin els que siguin, només seran assolits amb un treball conjunt, amb un treball coral. Les picabaralles i les entrebanquetes no porten enlloc. Només ens allunyen més de les nostres aspiracions.
Els actes de la comarca han servit per commemorar i celebrar la Diada d'una manera més normal després de 2 anys limitats per la pandèmia. A diferència d'altres poblacions de Catalunya, aquest 11 de setembre ha transcorregut sense incidències al Baix Empordà.
Ampliem com s'ha viscut la Diada a Palafrugell, perquè es va celebrar amb un acte institucional als Jardins de Can Bec, ara ens ho deies, Maria, amb una actuació castellera dels Marrecs de Salt. Els actes van tenir lloc durant el matí, van comptar amb la presència de més de 300 persones. Els Marrecs de Salt van donar el tret de sortida a la celebració a 11:15 del matí a Plaça Nova amb un tastet de la seva actuació castellera. Un cop als Jardins de Can Bec es va poder gaudir d'una nova intervenció castellera dels Marrecs de Salt, acompanyat dels seus grallers. I després, quan faltaven 10 minuts per les 12, va començar el parlament de l'alcalde del municipi, Joan Vigues, que va destacar que s'ha recuperat la normalitat perquè Palafrugell ha sabut sortir amb impuls de situacions molt complicades i va destacar la necessitat de fer canvis socials.
Una societat compromesa per una millora social i política de tot el país, amb una consciència mediambiental més plena, acabant amb les retallades socials que afecten directament els nostres estat de benestar. Cada dia veiem com es pateixen les conseqüències d'una societat capitalista cada vegada més col·lapsada, on li calen més inversions en drets universals i necessaris com la salut, l'educació i les polítiques d'acció social.
També va fer una aposta per la integració social, un acte que es va acabar amb la Guisada de la Senyera, amb el so dels Segadors interpretat per la coral Nit de Juny.
L'himne de Catalunya, els Segadors.
Doncs així és com s'ha viscut la Diada Nacional de Catalunya al Baix Empordà i així us ho hem explicat amb aquest repàs per la majoria de municipis. I si hi ha una notícia que ha marcat l'inici informatiu d'aquesta temporada i aquest mes de setembre al Baix Empordà, és la pedregada de la Bisbal. Perquè avui mateix fa 2 setmanes de la gran pedregada que va afectar el Baix Empordà, sobretot a la Bisbal i Rodalia, deixant destrosses a cases, vehicles i empreses. Una de les últimes notícies respecte a aquest tema és que la Generalitat donarà 6 milions d'euros per retirar les cobertes amb amiant afectades per la pedregada. Anna Salvador.
S'ha obert una línia de subvencions extraordinària per retirar les cobertes d'empreses i entitats que van patir les conseqüències de la pedregada. Es tracten d'uns diners mobilitzats des del Departament d'Acció Climàtica, l'Agència Catalana de Residus i el Departament d'Empresa i Treball. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ho va anunciar el passat dijous al migdia en una visita a diverses empreses afectades per la pedregada a la Bisbal. A més, Aragonès va detallar que si els propietaris posen plaques solars als teulats, rebran una bonificació del 70% per la instal·lació.
Seguint amb la informació sobre la pedregada, l'empresa que repara els vidres trencats per aquest esdeveniment, al Firal de la Bisbal, es trasllada a una antiga bugaderia.
La pedregada a la Bisbal va provocar destrosses a la majoria de vehicles aparcats a la via pública. Alguns fins i tot van a veure com la tempesta els trencava els vidres de davant i del darrere i això va fer que no poguessin fer servir el vehicle. Davant la necessitat de reparar els vehicles, una empresa especialitzada en aquestes reparacions va demanar a l'Ajuntament de la Bisbal que es podien instal·lar al pavelló Firal. Es tracta d'un equipament que pot arribar a tenir uns 30 vehicles al mateix temps. La coordinadora de l'empresa, Relar-se, Anna Larrea, explica que això els permet reparar uns 60 vehicles al dia. A més, la REA ha explicat que l'alt pavelló permet que els cotxes entrin per un costat i surtin per l'altre. La disposició d'aquestes instal·lacions fa que els vehicles entrin per una porta i els operaris els col·loquin en files per canviar els vidres i puguin sortir per les portes d'emergència per l'altre costat del pavelló.
Entren per un puesto i surten per un altre. D'aquesta manera és més fàcil, inclús de cara a la seguretat del client quan arriba, de que no ha d'estar maniobrant i de més per treure el seu cotxe, sinó que entra a nosaltres, li entreguem les seves claus, l'acompanyem i se'n van cap on estan els cotxes, els hi fa l'entrega i directament ja poden sortir des d'allà.
Per assumir aquest volum de feina, l'empresa ha mobilitzat 10 operaris de diferents punts de l'estat que porten una setmana a la Bisbal d'Empordà. La REA ha assegurat que han reparat entre 450 i 500 vehicles entre el dijous 1 de setembre i aquest passat divendres. Ara l'Ajuntament de la Bisbal, però, els ha demanat recuperar les instal·lacions a l'empresa perquè hi ha moltes entitats que han de començar les activitats extraescolars. Per això aquest divendres ha estat l'últim dia que els operaris van treballar en el pavelló firal.
Comencen a les extraescolars dels nens, evidentment a l'espai el necessiten, com és lògic, i clar, doncs ara hem buscat un altre puesto on també treballarem, continuarem igual, o sigui, fent, igual no tenim el volumen que tenim aquí perquè per un tema d'espai, que no podem atendre tants cotxes, però nosaltres de moment la idea és continuar fins que hagi baixat una miqueta el volum de cotxes afectats. O sigui que encara ens queden per dies, vamos.
Des d'Arrelar-se preveuen quedar-se a la Bisbal d'Empordà fins a finals de setembre per reparar el mig miler de vehicles que els falten.
I atenció a aquesta notícia que ens porta Palafrugell. Perquè el municipi proposa una transformació total del barri dels Pisos Sant Martí. A través d'una subvenció provinent de la Conselleria de Drets Socials, l'Ajuntament de Palafrugell rebrà 2,1 milions d'euros per rehabilitar habitatges. Es tracta d'una convocatòria finançada amb fons Next Generation per actuacions destinades a la rehabilitació d'edificis d'habitatges amb criteris d'eficiència energètica. El departament invertirà 97 milions d'euros per millorar 100 barris de 38 municipis de tot Catalunya. Rafael Corbí.
Dijous al matí va haver-hi una reunió a títol informatiu on representants del veïnat dels Pisos Sant Martí i administradors de finques. La reunió, convocada des d'Urbanisme, va fer saber que el destí de la subvenció serien els 5 blocs dels Pisos Sant Martí, construïts per la cooperativa de vivienda Sant Martín, els mateixos que més tard farien els de la Sauleda, a principis dels anys 60, com a mesura per pal·liar el barraquisme existent a la zona en aquells anys forts d'immigració. Els programes i ajuts es destinen a millorar-ne l'eficiència energètica mitjançant actuacions als tancaments, parament exterior i coberta dels edificis. Això, a part de modificacions a les zones properes, com voreres, aparcaments o places, amb la voluntat de l'Ajuntament de fer una transformació de tot el barri. El projecte estava valorat en 7 milions d'euros, dels quals 2 els posava la corporació i un als veïns. La sol·licitud de subvenció havia estat de 4 milions, dels quals se'n rebran, com hem comentat, 2,3. Cal veure, doncs, com es fan les inversions a partir d'aquest moment. El calendari previst és el trienni 2023-2025 amb possibilitat de pròrroga el 2026, amb la voluntat de fer intervencions també als carrers colindants. A partir d'ara toca informar els veïns i veïnes i realitzar les inspeccions tècniques dels edificis, les ITES i els certificats d'eficiència energètica. Després de la reunió conversàvem amb en Santi Deulofeu, administrador de finques. En Santi, present a la reunió, ens la valorava d'aquesta manera.
Bueno, molt interessant perquè suposarà millores pel barri. Aquest barri doncs, ja té tot un historial que bueno, fa molts anys que està construït i amb el transcurs del temps necessita una millora i una actualització per tornar-lo a posar al dia i perquè es revaloritzi tota la zona aquella. Al final tot dependrà de la inversió, però sí que és veritat que l'Ajuntament també farà un esforç i una aportació important per poder doncs, poder executar el projecte que tenen previst.
Gràcies, Rafael Corbí. Estarem molt pendents d'aquestes novetats i aquesta remodelació de l'entorn dels Pisos Sant Martí, que feia falta. Atenció al serial polític que tenim ara mateix instal·lat a Santa Cristina d'Aro, perquè, bueno, bàsicament per la destitució del tinent d'alcalde de Santa Cristina d'Aro, perquè es presenta com a cap de llista per un altre partit. Mariona.
Lourdes Fuentes, alcaldessa de Santa Cristina d'Aro, ha destituït el primer tinent d'alcalde, Josep Xifra, i Sílvia Fonoll passarà a cobrir el seu lloc. Per altra banda, l'alcaldessa serà qui assumirà les competències que tenia en l'àmbit relacionat amb l'urbanisme, l'habitatge, la via pública i la comunicació.
Mentrestant, des de Junts per Catalunya mantenen el compromís amb l'equip de govern i qualifiquen de fer intern la destitució de Xifra.
Junts per Santa Cristina assegura que manté el compromís amb l'equip de govern que formen amb l'Esquerra Republicana i qualifica de fer intern la destitució del primer tinent d'alcalde, Jordi Xifra. El partit puntualitza que els van informar de la decisió, però que un cas es va consensuar amb ells, sinó que l'alcaldessa ho va gestionar personalment.
Doncs això també sembla que seguirà ocupant titulars els propers mesos, aquest serial polític a Santa Cristina. Diverses notícies que fan referència a accions policials. Per exemple, que els Mossos d'Esquadra han denunciat un home per fondejar i pescar a la Reserva Marina de Ses Negres, de Begur. La policia marítima dels Mossos va localitzar aquest home mentre feia pesca submarina i s'hi va acostar. En veure l'embarcació, l'home va intentar amagar el fusell entre les roques per evitar la denúncia, però els agents el van veure. Sergi Villena.
Sí, i a més, l'home tenia la llicència de pesca caducada i els Mossos d'Esquadra també el van denunciar per seguir exercint aquesta activitat sense tenir l'autorització en regla. La Reserva Marina de Ses Negres es localitza entre la platja de Sarriera i la cala d'Aigua Freda i és molt rica en fauna i flora marina. Aquesta reserva arriba als 30 metres de profunditat.
La policia local de Platja d'Aro ha enxampat un conductor que anava begut i tenia el permís retirat per ordre judicial. Els fets van passar ahir diumenge.
Els agents estaven fent un control i van aturar el conductor. Després de comprovar-li les dades, van veure que tenia el carnet retirat. A més, els agents van fer un control d'alcoholèmia i va donar positiu, i també el test de drogues, on va donar positiu per 3 substàncies diferents.
Déu-n'hi-do, també va fer un trio, un hat-trick. I un operatiu policial de Sant Feliu de Guíxols acaba amb 11 denúncies per consum de droga. Paula Balcebre.
Exacte, divendres passat es va realitzar un operatiu conjunt entre Policia Nacional, Guàrdia Civil i Policia Local a Sant Feliu de Guíxols en diversos bars de la població, que va acabar amb 11 actes per consum de drogues, 4 per infracció fiscal i una detenció per situació irregular al país. L'actuació va donar-se perquè els agents tenien informacions anònimes que apuntaven que en els locals s'hi estava traficant amb droga.
També
a diversos dels identificats se'ls va intervenir estupefaents dins dels locals.
També com s'aprofiten aquestes detencions i aquestes situacions per intentar aconseguir detectar persones que viuen de manera irregular al país i fer-los fora, perquè recordeu que qualsevol persona que viu aquí sense papers, si el detenen, ho té molt fàcil perquè l'expulsin del país, i això s'aprofita moltes vegades per intentar, doncs, que, bueno, per fer operacions específicament per intentar trobar persones que viuen aquí de forma irregular amb altres excuses. 8:33. Atenció a això, perquè l'Ajuntament de Palamós es posa les piles per intentar evitar inundacions al municipi, per minimitzar els riscos d'aquestes inundacions. L'Ajuntament ha iniciat el procés que permetrà destinar un total de 2 milions d'euros a la realització d'aquests projectes necessaris per evitar les inundacions que provenen concretament del desbordament de la riera Aubi. Això ens ho explica l'Eugènia Güell.
L'Àrea Municipal d'Urbanisme ha tramitat aquesta subvenció que li ha concedit la Generalitat de Catalunya i que permetrà abastar de manera global l'execució de les mesures necessàries que es puguin aplicar a la llera de la riera Aubi i permetin a curt termini prevenir problemes d'inundacions que es puguin produir al municipi en períodes de fortes pluges. Una vegada aprovat l'expedient de contractació per redactar l'estudi, que haurà de definir les actuacions, el següent pas serà la licitació d'aquests treballs, que permetran a les empreses especialitzades en enginyeria presentar les seves ofertes. I un cop es tingui el document final amb detall de les diverses accions, els tècnics d'Agència Catalana de l'Aigua i dels Serveis Tècnics Municipals escolliran i prioritzaran les actuacions que es realitzaran i redactaran els projectes concrets en cada cas. Aquesta priorització de treball serà segons el que provoquin cada inundació i també el pressupost. Previ a aquests treballs, a Palamós també s'ha reforçat el desaiguat del Passeig del Mar, entre altres actuacions, així com la ubicació d'un nou col·lector per millorar la canalització de les aigües residuals i plujanes d'una part del barri vell de Palamós.
Més notícies aquí al Supermatí de Ràdio Palafrugell i Ràdio Capital. L'àrea de benestar social de l'Ajuntament de Palafrugell ha posat en marxa un servei de cura als infants, un espai de guarda. El servei consta de dos àmbits diferents, un espai de cura a les tardes, disponible dos dies a la setmana, per infants de 3 a 12 anys, i un espai destinat a infants per tal que els pares puguin assistir a activitats grupals ofertes per serveis municipals i entitats de Palafrugell. Ens ho explica en Ferran Castelló.
El servei consta de dos àmbits diferents, un espai per a cura a les tardes, disponible dos dies a la setmana per a infants de 3 a 12 anys i un espai destinat a infants per tal que els pares puguin assistir a activitats grupals ofertes per serveis municipals i entitats de Palafrugell. En els dos casos són serveis gratuïts que s'han de sol·licitar amb anterioritat a través del web palafrugell.cat a tràmits i infants i educació. Ho explicava Maria Castanyo, tècnica de benestar social i de l'espai de cura als nostres micròfons.
Aquest servei té com dues línies. Una línia és l'espai de cures tardes que s'ofereix dilluns i dimecres a Can Genís entre 5 i 7 i mitja de la tarda. I l'espai de cures per grups és un, bueno, és un altre servei amb l'objectiu de facilitar l'assistència a les famílies a algunes activitats que facin els serveis municipals o entitats del poble, i que normalment costa aquesta assistència, doncs, perquè puguin tenir un espai on deixar els infants mentre ells fan tranquil·lament l'activitat.
Es tracta d'un servei públic i gratuït a les famílies empadronades a Palafrugell. L'objectiu d'aquests dos serveis és facilitar la conciliació de la vida personal, laboral, formativa, social i de salut a les famílies. Roser Massaguer, regidora de Benestar Social, assegura que volen ajudar a la conciliació.
Estan buscant maneres d'alliberar a les famílies, especialment a les mares, que és qui històricament ha cuidat de les criatures, doncs donar-los aquestes horetes de, mira, deixo't la criatura aquí, mentrestant puc anar a una reunió, anar de compres.
Aquest servei, impulsat per l'Ajuntament juntament amb el Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, és pioner al Baix Empordà.
I acabarem explicant en aquest supermatí, en aquest informatiu, que el Consorci de les Gavarres ha aprovat un pressupost de 733.000 euros per al 2023, gairebé un 13% més que el del 2022. La Diputació de Girona hi segueix aportant la partida més gran, un total de prop de 330.000 euros, mentre que en el capítol d'ingressos cal destacar també l'augment del 30% de l'aportació de la Generalitat amb 226.200 euros per despeses corrents i inversions. Més detalls des de l'equip de Ràdio Capital.
El president del Consorci, Pau Preses, destaca que els comptes mantenen com a prioritat l'execució de les actuacions previstes al Pla Estratègic 2021-2025. Entre elles, es preveu seguir treballant en la prevenció d'incendis i en la recuperació d'espais oberts. També es vol potenciar tant la difusió dels valors del massís com el desenvolupament local i turístic, posant el focus en els productors del sector primari de l'espai natural protegit de les Gavarres. Així mateix, entre les prioritats hi ha la consolidació del festival Art en Gavarres o una partida de 69.000 euros destinada a la finca de Can Vilallonga de Cassà, actualment a mans d'Incasol i que passarà a la Generalitat per nous usos.
Gràcies, Sergi Villena, i gràcies a les redaccions de Ràdio Palafrugell i de Ràdio Capital per aquest informatiu, que acabarem explicant amb música, que ja estan a la venda les entrades per als concerts que tindran lloc en el 28è Festival de Jazz Costa Brava, que es farà a Palafrugell, al voltant del pont del 12 d'octubre, i un dels concerts més destacats és del de Stephen Morrison, que presentarà el seu disc Soul Revolution, l'esperit del retro soul més viu que mai gràcies a la força expressiva d'artistes com Stephen Morrison. La seva és una proposta que veu dels ritmes i melodies dels grans dels gèneres, però també dels sons harmoniosos de The Crystal, el rock del Rolling Stones i les lletres de Lou Reed. I qui aneu, que això serà un concert el dia dissabte 8 d'octubre a les 8 de la tarda al Teatre Municipal de Palafrugell, podreu escoltar música com aquesta.
I can give you what you want, but you got to go home with me.
Morrison va encetar la seva carrera als 90 a Amsterdam i gràcies a la seva relació amb el productor Chet Oistruis va enregistrar l'EP Gesta Norman, amb el qual va entrar per primer cop a les llistes d'èxit. Amb el seu primer treball, Moving On, del 2018, va recórrer mig món i va compartir cartell amb Maceo Parker, Josh Stone i Gregory Porter, entre altres. Ara presenta Soul Revolution amb més de 2 milions d'escoltes a Spotify, un disc en el qual apel·la a les seves arrels al Surinam per reivindicar el caràcter més vivencial i profund i humanista del soul. Doncs en l'Stephen Morrison, que serà un dels protagonistes del, en aquest cas, del Festival de Jazz Costa Brava, que comença, que arribarà a Palafrugell al voltant del cap de setmana i del pont de la Hispanitat. I aquí comença una nova secció en aquest supermatí, en aquest nou supermatí que fem conjuntament Ràdio Palafrugell i Ràdio Capital, una nova secció en què cada dilluns parlarem i connectarem amb centres culturals del Baix Empordà, amb museus, amb teatres i altres espais, i avui volem començar anant cap a la Bisbal amb el Museu Terracota i el seu director, en Xavier Roques. Bon dia.
Hola, bon dia.
Volíem començar amb la Bisbal, amb el Terracota, perquè de fet és un dels museus més importants de la nostra comarca, però que a més està passant uns moments complicats, no? Llegíem a Instagram que heu rebut la visita de representants de la Generalitat per intentar valorar i posar fil a l'agulla, intentar resoldre els efectes del temporal d'ara fa dues setmanes, no?
Sí, sí, malauradament nosaltres vam ser un dels edificis allò més afectats. Penseu que nosaltres estem ubicats en una antiga fàbrica de ceràmica, per tant tenim un sostre molt important, estem parlant al voltant d'entre 3 i 4 mil metres quadrats. D'aquest sostre la pedregada ens ha malmès, ja hem fet la valoració bastant ajustada, un 40% de tot el que és la teula ceràmica i un 100% el que eren els lluernaris de vidre, i per tant bé, això ha fet que aquesta afectació hagi comportat doncs el tancament temporal de l'equipament, no? Com bé deies, sí, com bé deies, la setmana passada vam tenir la visita tant de la directora general de Patrimoni com de la cap de servei de museus per d'alguna manera fer-se una idea de quin ha sigut l'abast d'aquesta tragèdia, no? En el cas del museu, evidentment la Bisbal, l'afectació, com bé sap tothom, ha sigut molt general molt dramàtica, també.
Clar, pel que deia, la xifra real, o sigui, l'afectació total en xifres és enorme.
És enorme, sí, sí. Estem parlant d'una previsió d'obres, que també haig de dir que bé que ja han començat, i per tant, doncs, allò que moltes vegades es diu de l'eficàcia de l'administració, en aquest cas hem de felicitar-nos perquè realment ha sigut molt ràpida i ja hi estem treballant. Doncs, com us deia, hi ha una previsió d'obres del voltant de dos mesos i mig. Per tant, us podeu imaginar l'abast del desgavell.
I són dos mesos que el museu haurà d'estar tancat.
Bé, no, això no necessàriament, O sigui, la part més afectada i la que és de més urgent reparació són tots els lluernaris de vidre, no? Perquè penseu que, bé, el museu doncs té un important llum natural, no? Que entra per aquests lluernaris. Tot això ha quedat destruït i bé, la prioritat és poder arreglar això. En el moment en què tot això, estem parlant d'uns 80, per tant, unes xifres importants, però en el moment en què estiguin arreglats i ja s'hi està treballant, jo crec que el museu podrem reobrir, perquè una altra cosa serà la reparació dels taulats ceràmics, que, bueno, que es pot fer amb el museu obert. Però bé, estem parlant d'una previsió, en aquest cas, al voltant d'un mes, tinguent en compte que el dia 9 d'octubre inaugurem una exposició, per tant, estem parlant d'això. Estem parlant de que tenim una data final, uns dies abans, per poder bé tornar a netejar, fer la neteja general del museu, etcètera, etcètera.
Clar.
Per tant, bé, és complicat.
Clar, és a dir, 9 d'octubre això ha d'estar fet, sí o sí, no?
Sí. El 9 d'octubre hem d'inaugurar una exposició, no obrir, sinó inaugurar una exposició.
Clar.
Per tant, us podeu imaginar que el museu ha d'estar en perfecte ordre i per tant, nosaltres treballem amb la idea de poder obrir una setmana abans. Per tant, bé, amb un horitzó de 3 setmanes estem treballant.
Ara parlarem de l'exposició permanent i de les exposicions que venen al Terracota Museu, però creiem important començar parlant doncs, precisament d'aquest dany que va provocar la pedregada d'ara fa dues setmanes, no? És a dir, ha estat tot estructural a nivell del material del museu, ha quedat alguna cosa malmesa?
Bé, està com un miracle,
Sí.
Si vosaltres, sí, quan vam fer la visita tant a la directora general com a la cap de servei de museus, estaven absolutament sorpreses perquè realment amb els danys estructurals que hem tingut no hi ha hagut cap afectació, però cap a nivell patrimonial. La sort és que en el seu moment nosaltres vam ubicar totes les vitrines, tots els plafons, tots els podis de l'exposició permanent en espais on no quedaven afectats perquè els lluernaris de vidre, i això ha fet que, de fet, no va ser una cosa volguda, va ser una cosa que, bueno, que ens interessava per una qüestió més de tenir les peces amb una certa foscor. Bé, doncs això ha fet que s'hagin salvat. De tota manera, us heu d'imaginar el museu en el moment en què vam... El museu estava obert en el moment de la pedregada i tots aquests lluernaris de vidre van caure en l'interior del museu. Per tant, sí, per tant, us heu d'imaginar, doncs, el museu al cap d'una horeta de la pedregada, doncs, ple de vidre i ple d'aigua, perquè la sort va ser que va ploure poc, però si arriba a ploure més... bé, hagués sigut un dany molt major, no? Però bé, vam estar, doncs, com dos dies netejant vidres, netejant aigua, i bé, i ara amb tot aquest tema de la rehabilitació ja més arquitectònica.
La sort és que les obres han anat de vidres,
Sí. A nivell patrimonial és com un miracle, però no hem tingut cap afectació, però cap. Vull dir que realment no ens ha passat res. Sí que és veritat que, evidentment, ara nosaltres ho hem tornat a tapar tot i que estem una mica a l'expectativa, mentre no acabin les obres, de si plou o no plou, perquè, evidentment, hem tapat tots aquests lluernaris amb plàstics i hem procurat allò fer-ho el màxim d'hermètic possible, però si ja sabeu vosaltres que en aquest país, com diu en Raimon en aquest anunci, sí, doncs no sap ploure, i el que ens fa por és que no ens vingui una tramuntanada i després una pluja forta, perquè després sí que segurament l'aigua tornaria a entrar dins el museu i això sí que podria afectar. Però bé, estem creuant dits, tocant fusta, i esperem que, bueno, que les obres avancin prou de pressa com per evitar això.
És en aquella ahir permanent que estem vivint tots en aquests moments, no? Parlem ara del museu. Fa de mal explicar què és el Museu Terracota, perquè jo crec que hi ha poca gent aquí a la comarca que no el conegui o que no l'hagi visitat en algun moment. Però, vaja, aquest Terracota és la institució que investiga, col·lecciona i conserva i interpreta el patrimoni material i immaterial de la indústria ceràmica bisbalenca, un museu diguem-ne obert tot l'any, excepte en aquests mesos per aquesta desgràcia de la pedregada, però que realment és aquells museus que ve de gust anar a visitar perquè, ostres, i aprens moltíssim.
Bé, moltes gràcies. La veritat és que sí, la veritat és que penseu que en aquest moment obert al públic tenim al voltant d'uns 1.200 metres quadrats. En aquests 1.200 metres quadrats tenim la sala d'exposició permanent, on s'explica justament això que comentaves, no? La història centenària de la ceràmica de la Bisbal, des dels seus orígens fins a l'actualitat, i a més tenim diferents sales d'exposicions temporals. En aquest moment en tenim 4, amb una programació diferenciada per cada una, amb una temàtica diferenciada, que fa que en moments normals, doncs cada 2 mesos puguem inaugurar una exposició, amb el que això representa de donar una idea d'equipament cultural, doncs, viu, dinàmic i innovadors, no? Per tant, us heu d'imaginar això, exposició, sales d'exposició permanent, però alhora també exposicions temporals que es van renovant periòdicament i amb molta rapidesa, eh?
Amb aquesta sala permanent, en aquest espai permanent, què és el més destacat? És a dir, què és allò que més li ve de gust explicar quan ve algú a visitar el seu museu?
Bé, nosaltres som, per vocació, nosaltres som un museu de ciència i tècnica. Estem dintre, com el Museu del Suro, per exemple, estem dintre del MNACTEC, no? Del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica. Per tant, si tu em dius què m'agrada més explicar, doncs, home, jo crec que el que és important és que la gent entengui, no només que vegi les peces, sinó també que entenguin el procés que s'ha seguit per poder aconseguir aquestes peces, no? I en això estem. Una mica l'exposició permanent intenta explicar quin és el procés tècnic que els ceramistes, els terrissers o els rajolers, doncs, feien servir per poder elaborar aquestes peces que després es poden veure, no? Per tant, al costat de la peça normalment hi ha un audiovisual allà on, doncs, bueno, s'explica quin és aquest procés tècnicament, perquè la gent, doncs, no només vegi la peça, sinó també entengui, doncs, quin el procés.
Parlem ara d'exposicions allò temporals, i em deia que el 9 d'octubre se n'ha d'inaugurar una. De què anirà aquesta exposició?
Aquesta exposició ens fa molta il·lusió, és una exposició de producció pròpia. Es dirà Orgull de Terrisser, i es diu així perquè, bé, al llarg de la història de la Bisbal, d'una manera extraordinària, no és una cosa habitual, doncs alguna peça ha estat signada. Quan dic signada, vol dir que en la pròpia peça hi ha el nom del terrisser, a vegades també el dia en què es va fer i el lloc, no? Ara us dono't un exemple. Per exemple, hi ha una gerra que posa: avui, dia 9 d'octubre de 1812, m'he fequit Bonaventura Vicenç, terrisser de la Bisbal. Això, evidentment, són peces extraordinàries, són peces úniques i són peces molt i molt rares. Nosaltres, des del museu, com a fons ja en tenim alguna, però bé, hem fet una recerca a nivell de col·leccions privades i n'hem pogut arreplegar més d'una vintena, que seran les que s'exposaran. En diguem Orgull de Terrisser justament per destacar aquest fet de que el Terricer volgués explicitar que havia fet aquella peça, no? És una mica la idea aquella de fer la feina ben feta i tenir un orgull per aquesta feina. Doncs aquesta exposició d'aquesta trentena de peces serà la que, si tot va com ha d'anar, inaugurarem el proper 9 d'octubre.
Que espero que sí, segur que sí, que es podrà fer. Vaja, jo segueixo meravellat que hagin començat les obres tan aviat, eh? No sé si això... Posarem una medalla a la institució que d'aquí depengui. No sé si depèn de l'Ajuntament, de la Generalitat, d'aquí, però vaja, és per felicitar-ho.
Sí, no, depèn de l'Ajuntament. En aquest cas, jo crec que hem de felicitar l'Ajuntament perquè bueno, s'han posat les piles. A veure, moltes vegades des de l'Ajuntament de la Bisbal es parla del museu com el buc insígnia, és una manera de dir-ho, però en aquest cas doncs s'ha demostrat plenament. Vull dir que al cap d'una setmana d'haver hagut la pedregada que comencin les obres, doncs penso que és digne de destacar-ho i de valorar-ho positivament.
Molt bé, doncs aquesta exposició temporal, no sé si hi ha alguna exposició més que tinguéssiu oberta just abans de la pedregada i que quan torneu a obrir encara es pugui visitar?
Sí, a veure, si tot va com ha d'anar, encara tindrem l'exposició de la Peixera, que és bueno, una exposició... Nosaltres en el museu, a part de ser un espai patrimonial, també tenim una nau cedida al Departament d'Educació perquè s'hi dona classes d'un cicle formatiu de grau mitjà de terrisseria. Uh-huh. Doncs tenim una exposició dels alumnes que han acabat aquest cicle, que ens fa molta il·lusió, perquè realment bueno, veus una miqueta quin és el futur de la ceràmica de la Bisbal. I a part d'aquesta exposició en tenim un altre espai, la Peixera, dedicada a en Modest Cuixart. Uh-huh. I un ceramista de la Bisbal, Carles Sala, que van col·laborar durant uns anys i bueno, també s'hi poden veure diferents peces. Per tant, el museu, el moment en què reobrim, doncs és realment un espai molt interessant per poder visitar, perquè ja ho veieu.
Per passar-se una bona estona.
Correcte, a part de l'exposició permanent doncs tenim també unes exposicions temporals doncs molt interessants i de ser vistes.
Molt bé. Gaudides. Doncs anava a repassar els horaris, però ara els horaris, vull dir, quan torneu a obrir, suposo que obrireu amb l'horari habitual de l'octubre, no?
Sí.
I després...
Sí, a l'horari, bueno, és a l'horari de museu, de 10 a 1 i mitja, a 2 quarts de 2, i de 4 a 2 quarts de 8, crec que ara. Però bé, és matí i tarda, per tant no hi ha problema per poder-lo visitar.
Després l'entrada val 5 euros, hi ha una entrada reduïda de 2 euros i mig per jubilats, estudiants, carnet jove, docents, famílies nombroses i grups, i després entrada gratuïta per diverses, per exemple, per residents de la Bisbal, els menors, persones amb discapacitat o persones a l'atur, entre altres qüestions, pel que veig aquí a la vostra pàgina web.
Sí, exacte. Vull dir que ningú deixarà de veure el museu per una qüestió econòmica. La veritat és que sí que hi ha una entrada normalitzada, amb un preu, diguem europeu, però el nombre de possibilitats de descompte és molt important i, per tant, doncs jo crec que està fet amb una idea d'obrir la cultura a tothom. No?
Fantàstic.
Que ningú, per una qüestió econòmica, doncs no pugui visitar el museu.
Molt bé. Doncs Xavier Roques, el director del Museu Terracota, que està en obres, però que obrirà, esperem, molt aviat, a punt per l'exposició que inauguren el 9 de novembre. Ai, 9 d'octubre, disculpa. Xavier Roques, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per l'interès. Gràcies.
Que tingui molt bon dia.
Bon dia.
Minut i mig i arribarem a les 9 del matí. Repassem alguns dels titulars que ens ha deixat el supermatí d'avui, per exemple, pel que fa a la detenció, a la denúncia que s'ha fet d'un home per fondejar i pescar a la reserva marina de Ses Negres, a Begú.
Els Mossos d'Esquadra van denunciar un home per fondejar i pescar a la reserva marina de Ses Negres de Begú. La policia marítima dels Mossos va localitzar-lo mentre feia pesca submarina.
En veure l'embarcació, l'home va intentar amagar el fusell entre les roques per evitar la denúncia, però els agents el van veure.
O la denúncia, també, o el fet que s'ha enxampat un conductor que anava begut i tenia el permís retirat per ordre judicial a Platja d'Aro.
Els agents estaven fent un control aquest diumenge i van aturar el conductor i després van comprovar les dades i van veure que tenia el carnet retirat. A més, també va donar positiu en el control d'alcoholèmia i de drogues.
I acabarem aquest supermatí fent un últim repàs a la previsió del temps amb l'Albert Aparicio.
Matí de dilluns amb algun núvol baix en punts de litoral o bancs de boira que es trencaran ràpidament. En general farà sol amb el pas d'alguns núvols prims. Temperatura més elevada, amb màximes de més de 32 graus i retorn de l'ambient xafogós amb vent del sud i increment de la humitat. Demà serà el més variable i temperatura màxima més baixa.
Gràcies, Albert Aparicio, i gràcies a totes les redaccions que han fet possible aquest informatiu i a vosaltres per escoltar-nos. Nosaltres tornem demà al Supermatí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i Ràdio Bisbal.